migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Molt benvinguts. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat, com sempre, de parlar amb vosaltres, disposats a fer... Jo crec que temes força interessants. Per cert, ja sé, no sé si sabeu que hi ha vaixells ja de la flotilla aquesta, la flotilla que va cap a... la Global Summon Flotilla, que va anar cap a Gaza, intentar trencar el bloqueig, ajuntar-se amb altres flotilles que surten de Tunísia, per exemple, de Grècia, d'Itàlia, també surten... i que intentaran trencar els bloqueig. Ja us avanço que la crida d'atenció està molt bé, tot el que està fent lluita pel que està passant a Gaza està molt bé, però, ostres, tindran sort si passa un, Hi ha uns 5 vaixells que ja han tornat per unes qüestions meteorològiques, sobretot els petits, 5 vaixells en concret en aquest cas. Abans, la nostra companya, la Pilar García de la Granja, estava parlant de les xifres de l'atur, i és veritat que han pujat les xifres de l'atur i ens han deixat unes xifres... crec que encara no són preocupants, però cal aixecar les orelles quan passen aquestes coses del per què està passant, per què s'ha destruït feina. No es pot estar creant constantment, hi ha un moment que frena o que fins i tot baixa, vull dir, és una qüestió també que podria ser lògica. Però quan passen aquestes coses, sempre són dades que s'han d'analitzar per veure el per què. Si és la pujada del salari mínim interprofessional, que ja m'explicareu... En fin, si miras los precios que están a tu alrededor, dices, pues, ¿cómo no se va a subir? Si es que ya me explicarás, si no, ¿qué comprarás? ¿Qué menjarás? ¿Treballes per ser pobre? Encara més. No oblidem una cosa, que moltes vegades treballem per ser pobres. No oblidem això, que això és... ho hem normalitzat, però és una qüestió que s'hauria de mirar i reflexionar sobre tot això. Impostos, evidentment. Evidentment, els impostos, moltes vegades, els impostos són necessaris, això ningú posarà en dubte. Els impostos per sanitat, educació, infraestructures, etc., està molt bé. Ara, ja no és el problema de pagar impostos. Possiblement els ciutadans pensem i reflexionem cap on van aquests impostos. On m'acaben aquests impostos? Perquè estic convençut que si a tots nosaltres ens donen una garantia... Mira, és que tots els teus impostos van a les infraestructures. És que van a la sanitat perquè no hi hagin cues. A la sanitat per tenir una bona atenció primària. Perquè no es fugui el talent de la medicina dels metges, de la sanitat. És que els teus impostos van cap a educació. Perquè trobar profes adequats, docents adequats, i que tinguin una qüestió i unes condicions dignes, és que els teus impostos van per ajudar a la gent que ho necessita a redreçar la seva vida. Però, clar, mires, i quan comences a veure metides de mano en la caja, quan comences a veure que possiblement hi ha un aparell de burocràcia enorme, gegantí, quan comences a veure que quan crece el empleo es, moltes vegades és empleo público, que és com dir que usted y yo pagamos empleo i no se fomenta el empleo d'empreses privades, que aquí seria bastant més sa. Quan veus que hi ha autònoms, bueno, quan hi ha, que hi ha no, que els autònoms, bàsicament, que volen obrir una perruqueria a l'esquina o que tenen una perruqueria a l'esquina amb dues persones contractades les passen magres, penses, possiblement els impostos haurien d'ajudar a fer aquestes coses. I si volem crear feina, s'hauria de crear una feina ajudant, possiblement, a un sector tan important com és la petita i mitjana empresa i els autònoms. I els autònoms. I segurament molts que pugueu estar escoltant faríeu 5 cèntims. Ara, si parlem dels joves, clar, joves són molt perreables davant de tot això. Què volen? En què volen treballar? Ahir, precisament, estàvem parlant amb un nano de 18 anys que volia ser pagès. És una cosa sorprenent. Una cosa sorprenent, no hauria d'haver sorpresa, però és sorprenent. Jo vull ser pagès. Doncs mira, habitualment la gent jove no vol ser pagès. Habitualment, per norma. Però quin tipus de feina volen els joves? Avui en dia hi ha una frase... I ha canviat molt la filosofia de compromís amb una empresa. I aquí possiblement també molta culpa la tenen les empreses que no saben com fidelitzar els seus treballadors, els joves particularment. Aquesta frase, aquesta filosofia és vivir para trabajar? No, trabajar para vivir. que possiblement és la filosofia correcta que ens hauríem d'aplicar tots. Treballar per viure, o per malviure, en funció del que et paguin. Quin tipus de feina volen els joves? Sara Sánchez, benvinguda, com estàs?
Hola, Cruz, moltes gràcies.
Tu vols ser... vols treballar al sector, no? Tu vols ser periodista, no?
Sí, clar. Treballar hem de treballar tots.
Sí, sí, sí.
Això està clar, però bueno, no és el mateix treballar, com tu has dit, per viure que viure per treballar.
Ahà, aquesta seria la qüestió. En cas de que no, que ho aconseguiràs, però si no fossis periodista, què voldria ser en aquest cas? Tu què quieres ser de mayor?
Home, doncs ara el jovent està molt enfocat, si no és per, tu dius, les empreses privades, és per les públiques.
No, parlo de tu. Tu què
vols dir? Jo també, seguiria la corrent.
Tu també seguiries la corrent.
Si no fos periodista, seria policia, per exemple.
Policia, mira, doncs és una bona professió en aquest cas, eh?
Clar, i a més t'ho asseguren. Sou i anys de feina.
Ah, i l'empleo público. Sí. Escolta'm una cosa, què ens pots dir del que volen els joves per treballar i fer feina?
Bueno, els joves volen treballar per descomptat, o sigui, per viure, clar, però sí que no volen que el treball sigui el centre de la seva vida. Ells volen treballar de manera que puguin conciliar la seva vida laboral, familiar, els amics, l'oci, o sigui, busquen feines més flexibles i empreses que no siguin tant de pencar allà en el treball. Això, crec.
Quin tipus de feines busquen?
Home, ara amb la corrent de la tecnologia, internet, molts volen treballar de les xarxes o teletreballar a casa, per exemple, són treballs més...
Però tu sabeu, els joves, que la professió... Mireu, igual no estan apassionats, però la professió de futur són les professions de tota la vida, les manuals.
Sí,
fuster, lampista... Sí. Aquestes són professions de futur on la IA no us farà la guitza,
clar,
eh?
I això estan molt demandades. Però, clar, els joves és una feina potser més de sacrifici i no volen tant aquest tipus. Sí que és veritat que, segons l'estudi de la PIMEC i de la UOC, els treballs que es valoraran més al futur són analista de sistemes, oficinista, o sigui, una empresa, direcció de recerca i desenvolupament,
sí,
no està malament, i, sobretot, el comerç, representant de comerços.
Això és un bon que mira, igual
sí,
que...
està bé.
Doncs mira, parlem d'això i parlem amb la Sara Álvarez, que és directora d'atracció de talent d'Adecco, que la tenim al telèfon. Mira, es diu com tu, Sara, eh? Sara, bon dia, benvinguda.
Buenos días.
¿Qué buscan hoy los jóvenes en un trabajo?
Pues yo creo que los jóvenes buscan ser representados por la compañía en la que aspiran, ¿no? A día de hoy buscan una posición, buscan una cultura, buscan unos valores, buscan un desarrollo, ¿no? Quizás buscan ese proyecto que vaya alineado con sus inquietudes personales y que le ayude a compaginar su vida personal con su vida laboral, pero buscan retos, ¿no?, que vayan alineado a los valores y a sus inquietudes.
Claro, el mercado laboral en este caso, ¿cómo está para los jóvenes? Porque tampoco es una cuestión fácil, ¿no?
Yo creo que el mercado laboral, o buscar empleo, o buscar un primer empleo, yo creo que es ya un trabajo en sí. Es decir, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle cariño, hay que autoconocernos. También, si somos talento joven, pues nos tenemos que autoconocer, saber qué es lo que podemos valorar o poner en valor cuando nos incorporamos a una empresa, qué nos diferencia del resto de competencia respecto a los candidatos, y en la conversación, ya sea en una llamada telefónica, en una entrevista presencial, en una dinámica, en un assessment, pues sí que tenemos que poner sobre la mesa que nos hace especiales, ¿no? Yo creo que a día de hoy hay muchas empresas que buscamos competencia y actitud, indistintamente de la experiencia o la formación. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes un poco, oye, pues si soy una persona que le gusta trabajar en equipo, si tengo comunicación, si busco vocación de servicio, orientación al cliente, si soy una persona con asertividad, ¿no?, o empatía, con inteligencia emocional. Entonces, yo creo que es importante autoconocernos y luego saber y preguntarnos qué queremos. O sea, no hace falta decir un sí quiero rápidamente. Aquí la decisión es un 50% de las empresas, así 50% del candidato, y es fundamental, sobre todo, saber qué queremos y hacia dónde queremos ir también, ¿no?
Bueno, en principio la generación Z está aplicando una filosofía que en principio debería ser la correcta, y es trabajar para vivir y no vivir para trabajar, al menos es lo que dicen, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo creo que eso también conlleva un poco, pues, que hablen de valores, que hablen de proyecto, que hablen de formación, de desarrollo, no solo lo que voy a hacer en mi día a día, sino que me puede aportar la empresa a mí personalmente, ¿no? Oye, pues, si va alineado con la sostenibilidad, si hacen voluntariado, si me dan formación, si puedo tener experiencia internacional, si puedo alinear mi vida personal con mi vida laboral, el horario, vacaciones, la flexibilidad, ¿no?, de entrada y salida. Yo creo que hoy en día, dentro de una entrevista, los jóvenes, y no los menos jóvenes, el talento en general, pues ahora somos más curiosos y preguntamos sobre otras preguntas, ¿no?, en una entrevista. No solo nos preguntan a nosotros, sino también nosotros preguntamos, ¿no?, que es... Vamos, maravilloso también.
Eso está bien. Bueno, de hecho, eso que debería ser. Trabajar para vivir y no vivir para trabajar, porque sabemos eso que conlleva. Pero hay gente que le gusta esta filosofía. No, supongo que con esto, con las nuevas generaciones, esto va a menos. Aquello de que el trabajo es el epicentro de tu vida.
Yo creo que, bueno, decimos que los jóvenes, a día de hoy, oye, el epicentro no es su trabajo, pero yo me considero joven también con mis 42 años y también mi vida personal forma parte de mi vida. Yo creo que este cambio de mindset, ¿no?, que decimos en muchas empresas, lo destinamos a los jóvenes, pero yo creo que es el talento en general también un poco el compaginar la vida personal con la vida laboral y el sentirnos plenos en nuestro día a día, ¿no?, y satisfechos, ya que pasamos 8 horas en el trabajo, pues sentirnos cómodos con los compañeros, con nuestro responsable, con el sector o la misión de nuestra empresa. Yo creo que hoy en día el talento en general y sin etiquetas buscamos otras cosas, ¿no?, en cierta manera también.
No diré desfideliza, pero no reduce el sentimiento de pertenencia a alguna empresa o algún proyecto. ¿Esto no lo puede poner en peligro?
Yo creo que el reto que tenemos las empresas es esa fidelización, ¿no?, o esa alineación o que la persona se sienta representada por su compañía, ¿no?, que es lo que hace que perdure esa relación. Entonces, yo creo que hoy en día hay un reto, sobre todo a nivel cultural, a nivel de employer branding, de posicionar la marca, tanto en interno para nuestros empleados como en externo para los candidatos, y yo creo que es una visión o una columna dentro de la estrategia de personas, el trabajar la marca empleadora, el trabajar tu propuesta de valor. Hoy en día no es solo cuánto voy a ganar y cuántos días de vacaciones tengo. Hoy en día hay que trabajar esa propuesta de valor. Oye, ¿cómo desarrollo? ¿Cómo formo? ¿Qué vivencias o experiencias doy a mis empleados, pero también a su familia, ¿no? ¿Qué beneficios sociales les puedo aportar? Hoy en día no solo se habla de salarios, sino se tiene que hablar de esa propuesta de valor, que es lo que engancha al empleado, ¿no? Y no solo al talento joven, tiene que ser una propuesta de valor que acompañe en cada momento vital. Oye, pues quizás un campamento para los hijos, ¿no?, en cierta manera, o una formación porque te vas a especializar ya cuando tienes 28 años, ¿no?, hacia una de las áreas. Entonces, yo creo que esa propuesta de valor es lo que tenemos que trabajar, pues, las empresas, ¿no?, pues para esa alineación o esa fidelización o ese acompañamiento del empleado que dentro de la empresa. Yo creo que esa es la visión que tenemos que tener, trabajar esa cultura.
Pues Sara Álvarez, directora de Atracción de Talento de Adecco, oye, muchísimas gracias por esta charla y por estas explicaciones que nos has dado, muy amable.
Nada, gracias a vosotros por contar con el grupo Adecco, un placer.
El placer ha sido nuestro. Va, que de seguida parlem de beta bloqueantes. Té res a veure amb el cor. Però abans, ya sabeu que tenemos un consell, os explico un consell de Pilar García de la Granja. Adelante, Pilar.
Para muchos, septiembre significa un nuevo inicio de temporada, como una especie de entrada de año en el que volvemos, por ejemplo, a ponernos objetivos como bajar los excesos de las vacaciones. ¿No es así, Ángela?
Pues sí, Pilar. Mira, nuestros amigos de HSN ya nos han traído muchos productos altamente efectivos, pero es que el de hoy, el que nos presenta Carlos Sánchez, es una pequeña revolución. Buenas tardes, Carlos.
Muy buenas tardes. Mira, existen dos factores que son importantes en las fases de pérdida de grasa, la saciedad y el aporte proteico de calidad. Y justo esto es lo que nos aporta Evo Diet Vegan. Evo Diet Vegan de HSN contiene la proteína vegetal de mayor calidad nutricional, que es la de soja, y la combina con dos tipos de fibra, el glucomanano y la inulina, que además de cuidar la salud de la microbiota, pues son altamente saciantes. Y por eso es una gran herramienta para reducir las calorías diarias y favorecer la pérdida de peso. Como siempre, la podéis encontrar en hsnstore.com.
Pues muchas gracias, Carlos. Ya lo saben, HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello. Y si no te escucho, grita.
Va, parlem d'un tema d'actualitat, de molta actualitat, eh? Parlem... Mireu, és un estudi que acaba de publicar-se fa poc, un estudi internacional que ha liderat el doctor Valentín Fuster, i que es va presentant al Congrés Europeu de Cardiologia a Madrid, que s'ha fet aquests darrers dies, no? Doncs això ha posat en dubte l'ús rutinari dels desbloquejants, dels beta-bloquejants, ara ho ha dit bé, en alguns pacients després d'un infart, sobretot en dones. Clar, això, doncs, quan dius que es posa en dubte un medicament que s'està utilitzant per quan tens una cosa tan seriosa com un infart, doncs, ostres, aixequem les orelles. La gent, tothom ens preguntem què passa, no? Doncs parlem amb una persona adequada que ens ho explicarà molt bé. És el doctor Guillermo Oller, que és cardiòleg i director d'INSCOR, que és el centre de referència en cardiologia a Catalunya. Doctor, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Juan Curux, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, hasta ahora nos decían que después de un infarto había que tomar beta-bloqueantes. Sí. Para empezar, ¿qué es un beta-bloqueante? Empecemos por el principio.
El beta-bloqueante es un medicamento que usamos los cardiólogos muy frecuentemente. Quizás es uno de los medicamentos más frecuentes en el uso de la práctica diaria. Como la aspirina, el beta-bloqueante se usa frecuentemente. No solamente se usa para problemas cardíacos como problemas coronarios, sino se usan para problemas cardíacos como alteraciones del ritmo cardíaco y también en la hipertensión arterial. O sea, por eso hay que ver bien qué es lo que está, a dónde nos dirigimos con este estudio, ¿no? En este estudio, justamente, es para pacientes con enfermedad coronaria que han tenido un infarto, ¿no? Entonces, claro, se divide este estudio en los pacientes en hombres y mujeres y pacientes con fracción de eyección conservada o fracción de eyección deprimida. ¿Qué es la fracción de eyección? La fracción de eyección es la fuerza contráctil que tiene el corazón para expeler la sangre, para impulsar la sangre desde el ventrículo izquierdo al resto del organismo, ¿no? Esa es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, en este estudio que se llama REBOT, que sí, se han seguido más de 10.000 pacientes en Europa, sobre todo en España y en Italia, muestra que en pacientes con infarto no complicado, o sea, aquellos que no alteran la función ventricular, o sea, que la fuerza contráctil es normal, los beta-bloqueadores no reducen el riesgo de muerte ni de un nuevo infarto. Que esto antes, según estudios que teníamos hecho, sí lo reducía y era indicación, pero súper importante, en darlo. Si no lo dabas, era como si estaba mal, ¿me entiendes?
Sí, sí. O sea, este beta-bloqueante reducía el riesgo de tener un nuevo infarto, ¿no? ¿O no?
A ver, reducía el riesgo de tener un nuevo infarto, al menos con este estudio, el estudio REBOT, dice que no reduce el riesgo de muerte ni de un nuevo infarto.
De acuerdo. Hay una cuestión interesante de este estudio y es un dato llamativo, y es en las mujeres, que aumenta todavía más el riesgo. ¿Qué ocurre con ellas?
A ver, mira, realmente esto es un dato llamativo y esto nos hace pensar realmente, como hacemos nosotros en INSCOR, o sea, un tratamiento muy personalizado. Las mujeres, tanto como nosotros, tienen que tener un tratamiento personalizado, ¿no? En este estudio se ha detectado que incluso en mujeres observaban un 45% más de riesgo de muerte o reinfarto u hospitalización cuando se administraba beta bloqueante con respecto a los pacientes que no tomaban. Pero claro, esto es importante replantear la práctica, que se parece incuestionable, pero hay que saber que estos pacientes tienen, estas mujeres tenían una función ventricular conservada, o sea, una fracción de eyección normal. O sea, pacientes, mujeres con infarto no complicado que tengan una función ventricular conservada, habría que reevaluar el uso de beta-bloqueantes.
Doctor Guillermo Oller, cardiólogo y director de INSCOR, oye, muchísimas gracias por esta explicación y por aclarar estas dudas sobre los resultados de este estudio. Muy amable.
Un saludo y muchas gracias, Juan Cruz. Adiós.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En FlexiCar hay muchos cars.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
Cuando vemos a alguien caerse, sin pensarlo, le ayudamos a levantarse. Es automático, lo llevamos dentro. Y es justo eso lo que nos impulsa en Cáritas a ayudar a quienes más lo necesitan, ofreciéndoles una vida digna y creando nuevas oportunidades. Porque mientras haya personas, hay esperanza. Cáritas.
Donaciones en caritascataluña.cat o en el Bizum 38031.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Está escrito a mano y dice lo siguiente: busco piso para comprar, no importa estado, me urge, abstenerse agencias. Bueno, es un anuncio que vemos, yo creo que todos, ¿no? Muchas veces en los parabrisas de los coches. ¿Quién está detrás de todos estos mensajes? ¿A quién no le importa además el estado de un piso que se quiere comprar?
Hemos llamado y esta es la persona que nos ha contestado al otro lado.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharra con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Lichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Lichting.
COPE Catalunya y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Minut sobre dos quarts de dues del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Fem un repàs i actualitzem la informació de serveis i comencem per la meteo. Seré ràpid perquè les temperatures van a la baixa i tenim un dia bastant estable. Presència de núvols, sol tèrbol, que això es mantindrà durant tota la tarda, però temperatures, les màximes sobretot, a la baixa. Demà dimecres, 3:15 del mateix, el sol lluirà radiant a tot Catalunya. Es llevarem amb un sol radiant, excepte el litoral. Al litoral hi haurà presències de núvols i hi haurà una estabilització de les temperatures. A partir ja que demà dimecres, dijous, divendres, les temperatures començaran a recuperar-se. No tindrem calorades, però començaran a recuperar-se. D'entrada, la lluvia ni està ni se l'espera i serà aquesta estabilitat la que durant més o menys durant tot el que queda de setmana sembla que tindrem a sobre. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit, Lorena Moreno. Bon migdia, benvinguda.
Què tal? Bon migdia. Doncs comentem algunes principals afectacions. Ara mateix, a causa d'unes obres, a la Nacional 240, a l'altura de Montblanc, trobem trams de pràcticament 3 quilòmetres de retenció en sentit nord i també en sentit sud, amb trams que poden arribar als 2 quilòmetres i mig aproximadament. A banda d'això, també a causa d'un accident a la B224, entre Sant Esteve Sesrovires i Martorell, trobem algunes aturades que poden arribar als 3 quilòmetres en sentit ciutat, en sentit est. També a la C33, a causa de l'avaria d'un vehicle, retencions amb un cadí reixac en sentit sud, amb un carril tallat. A l'AP2 també, a causa d'una altra avaria d'un altre turisme. A les Borges Blanques trobem alguns talls amb un quilòmetre aproximadament d'afectació en sentit Lleida. I per últim, comentar l'AP7 a l'altura de Vilademuls, amb un carril tallat pràcticament durant un quilòmetre d'atenció en sentit nord. I de moment això seria el més destacat des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Bona tarda, Lorena. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs?
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia.
Cerramos paradita de fitxajes. Ja
campana!
Està.
Ja està. I s'ha acabat.
S'ha acabat, ja, això. S'ha acabat.
Això és només per a los muy cafeteros.
Sí, sí, és abuelo cebolleta, los que veien el café, digo el café, el 1-2-3. El concurs 1-2-3 de Televisió Espanyola.
Las tacañonas, versió de las sí. Hermanas Hurtado.
O los cicuta, también estaba. Los más antiguos recordarán a Don Cicuta.
Ostras, por 25 pesetas, UI2 da
Vicía, Cope,
Cataluña y Andorra.
Fichajes que ha hecho el Girona a última hora.
La no només la figura de Don Cicuta, sinó quin actor era el que incorporava el personatge de Don Cicuta. Bueno, va, prou,
vale.
Prou.
Vale.
Que es va acabar ahir a la mitjanit al mercat de fitxatges. Bueno, la finestra de l'estiu, eh? El Barça, més o menys el que s'esperava. Fermín es queda al Barça. Héctor Ford apuntava al Mallorca, no va quallar allò del Mallorca i al final acaba cedit a l'Elche. Compte amb l'Elche d'Eder Sarabia, que ha fet un mercat de fitxatges interessant aquest estiu. I Marc Bernal agafa dorsal del primer equip i Roni Bardaggi, aquest extrem que va arribar al Futbol Club Barcelona, definitivament inscrit en fitxa del filial i necessitarà d'un permís de la Liga per poder jugar amb el primer equip. La filosofia del tema és que, com que el Barça no està en la regla 1-1, en quant a límit salarial, el que no es vol fer és, o el que s'ha d'intentar evitar, és la trampa de l'inscric al filial
i pide un permiso.
Cobra una milionada i puja al primer equip. No, no. Es mirarà el que cobra Roni Bardaggi, que no ho sé, en la comparativa amb el que cobren a la resta de jugadors del Barça B, que recordem aquest any està a la segona ref, i si està més a prop dels sous de la primera plantilla, el computarien com a primera plantilla a nivell de límit salarial. I insisteixo, com el Barça no està a la regla 1-1, doncs necessitarà d'aquest permís especial de la Liga.
Bueno, madre mía.
Que no m'enrotllo més. Del Girona, tal com es preveia, arriba Banat, Vladi Banat, el davanter ucraïnès. Arriba Brian Hill, segona etapa a Montilivi del jugador fins ara del Tottenham. I Livakovic, la gran campanada del Mercato del Girona, pràcticament a l'última hora, Livakovic, porter croat, cedit pel Fenerbahçe. Això vol dir que la competència de la porteria del Girona ara mateix es centra entre Gazzaniga i Livakovic, amb Krapitsov com a convidat de pedra després de la seva actuació al camp del Villarreal. I tal com es preveia, cap moviment a l'Espanyol, un Espanyol que es va permetre el luxe, entre cometes, de les 6 de la tarda fer un comunicat oficial dient: senyors, por lo que a nosotros en respecta,
ja està.
Vacances. Bueno, vacances no, però mercato tancato, Bueno, tot això ho analitzarem, el mercato de l'Espanyol ho farem de la mà de Dani Solsona i l'anàlisi del Barça la farem al voltant del tema del que va dir Flick, de que els egos destrueixen un vestidor. Ho abordarem de la mà de Xesco Espart. Tenim a Hansi Flick, per ser, a Madrid, a una reunió dels entrenadors de les lligues de primera i segona divisió. I avui li han preguntat a Pedri, que està a la selecció, sobre aquest tema. I el jugador canari ha dit que això del tema dels egos ara no, perquè està a la selecció, però que a la tornada ho haurem de parlar dintre del vestidor del Barça. I en plana poliesportiva, Eurobàsquet, avui Espanya-Itàlia, quart partit de la primera fase pels homes de Sergio Escariolo, tiempo de juego aquest vespre, i a l'europeu d'hoquei, avui també Espanya-Itàlia, després que la primera jornada els homes de la selecció masculina d'hoquei patins s'imposessin 2-1, amb algun problema i amb alguna coseta justa a la selecció de França. I com sempre, la Vuelta a Espanya, de la mà del Quique Iglesias, una Vuelta a Espanya sacsejada per tot el conflicte d'Ayuso amb l'UAE. Ayuso que deixa aquest equip ciclista i que doncs pràcticament els hi acusa d'haver enterbolit el clima en aquesta Vuelta a Espanya. Si cau a terra, més cap avall no va el bolígraf, senyor.
No, és que cau a terra m'he de jupir, en aquest cas, perquè m'he quedat...
Ah, clar, i li dóna mandra a jupir-se per agafar el bolígraf.
Ja tinc una edat, ja, quiero tener un tirón. José Luis, moltíssimes gràcies.
Però si té vostè un magnífic aspecte.
Gràcies, molt amable.
Ja li agradaria a d'altres tenir el magnífic aspecte que té vostè.
No es referirà a certa compareixença a la tele.
Ja li agradaria a d'altres tenir el magnífic aspecte que gasta vostè. Vale, a més, vostè és una mena de Benjamin Button. Cada cop està una miqueta més jove.
Clar. Moltes gràcies, José Luis.
A vostè.
Després em dius que vols demanar-me, vale? Una abraçada forta. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres Esports Cope amb el Joan Batllori. Va, que de seguida parlarem d'una bona notícia, d'un invent, perquè s'ha inventat un test per detectar l'asèpsia. Una qüestió que segurament algú va caure en fer-ho, no? Doncs de seguida en parlem de tot això, aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, mira, fa res estàvem parlant amb Inscor, amb el doctor Guillermo Oller, d'Inscor, però jo us parlo que és Inscor, eh? Abans no m'ha donat temps, i és que Inscor ja saps que és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A Inscor cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris i ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan tu ho necessites. Ja saps que tota la informació la pots trobar a Inscor. No esperis festa la revisió. InscorBCN.com.
En Herrera en Cope, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Mi madre me llamaba el niño verbigracia porque siempre tenía la palabra adecuada.
Pero y también hablabas ya
así.
Bueno, un poco a veces. Sí, ¿qué tal, señora? ¿Cuánto me alegro de verlo? Venía una visita. Nene, saluda a la visita. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Bienvenida a esta casa.
De lunes a viernes en Herrera en Cope nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una bona notícia, perquè una investigació mèdica sempre és motiu d'alegria, la investigació, la innovació. Un grup de joves emprenedors de farmàcia ha creat un test a partir d'una mostra de sang que detecta l'asèpsia en l'organisme en menys de 3 hores. Ja sabeu que l'asèpsia és quan tens una infecció a la sang. Bàsicament és una infecció a la sang habitualment greu, molt greu, molt greu. És una reacció extrema del cos a la infecció que estava fent referència, i és una malaltia amb una mortalitat molt elevada, en 700.000 morts anuals a Europa per la seva causa. Els emprenedors de l'empresa Loop Diagnostic, entre els quals hi ha Eduard Guerrero, farmacèutic de Fundarella, han llançat al mercat el test a Espanya, Itàlia i el Regne Unit. Sergi Tor, bon migdia, benvingut.
Hola, bon migdia, José Miguel.
Bé, d'entrada, com és el test i quina finalitat té? Encara que més o menys ho he explicat.
Sí, doncs mira, una mica la seva finalitat és reduir aquesta mortalitat amb un 15%, perquè el 40% de la mortalitat de l'asèpsia que no es detecta són a les 3 primeres hores, i són clau, doncs, per atacar la malaltia. De com és el test? Doncs m'expliquen que és de fàcil execució, per exemple, com aquest test de l'embaràs o de la Covid. Clau és que a partir d'una mostra de sang, aquesta mostra rep una estimulació bacteriana i d'aquest resultat es desprèn si l'organisme hi ha sèpsia o no. Però jo crec que José Miguel, qui millor ens ho explicarà, el com, el per què, la finalitat, el quan, és un d'aquests joves emprenedors.
Endavant.
Perquè tenim aquí a migdia de Cope Catalunya i Andorra el farmacèutic de Fondarella, el Eduard Anguerrero, que forma part, doncs, d'aquests joves emprenedors. Eduard, benvingut aquí a Cope Catalunya i Andorra. Bona tarda, benvingut.
Moltes gràcies, encantat.
Primer de tot, com és aquest test, Eduard?
Com és el test? Doncs el test es tracta d'un test d'una tirada reactiva, doncs paregut al que podríem veure per un test d'embaràs o un test del Covid que es ven a les farmàcies, a aquest que ens hem acostumat ja aquests últims anys. I bàsicament la diferència entre aquests tests és que només hem de mirar per una mostra de que podria ser d'esput o de saliva. Funcionem amb un mil·lilitre de sang total de pacient, i després es requereix una incubació. És a dir, nosaltres el que fem és, en comptes de mirar un biomarcador que està present en la mostra, el que fem és estimulem la mostra de sang, és a dir, el que fem és mimetitzem una infecció, però en comptes de fer-ho dins del cos ho fem fora, és a dir, ho estimulem amb un estímul bacterià, i després mirem com el sistema immunitari del pacient reacciona envers aquesta infecció. Si reacciona de forma correcta, doncs el pacient és que està bé. Si reacciona de forma incorrecta és que ja ha passat una sepsis o està en el procés. Llavors, d'aquesta forma podem identificar si hi ha sepsis o no.
La sepsis és aquesta resposta extrema, no?, del cos a una infecció, i estaríem que al voltant del 40% ni es detecte.
Seria paregut a lo que seria una anafilaxis, és a dir, és una desregulació del sistema immunitari en fer una infecció que acabi produint dany orgànic. Llavors, sí, el que ara mateix és les solucions que tenim actualment en el mercat per diagnosticar aquesta malaltia des de ben aviat, el que seria des del Departament d'Emergències, que és el més necessari, doncs cap ben bé els passa del 40% de sensibilitat. Tenim, doncs, l'hemocultiu, per exemple, que seria cultivar les cèl·lules i mirar quins patògens creixen. Després hi ha la procalcitonina, que és un biomarcador de dany, que és genèric, o la proteïna reactiva C. I en aquests casos, en emergències, en mostres d'emergències, no passen del 40%, 40-50% de sensibilitat, que bàsicament és aleatori.
T'he nomenat al principi d'aquesta entrevista com a emprenedor dins de l'empresa Lop Diagnòstic, que sou quatre membres, perquè a hores d'ara, una vegada aquest test ràpid ha estat, doncs, investigat per vosaltres, és el moment de llançar-lo al mercat. I inicialment en llançareu a Espanya, Itàlia i el Regne Unit.
Sí, són les conversacions. És a dir, nosaltres el que hem obtingut ara fa, doncs, una setmana, ben just, és la regulació del producte pel mercat GCA, de la nova regulació dins dels in vitro diagnòstics, que és la IVDR, i això el que ens permet és vendre el nostre test per ús clínic, és a dir, que els metges puguin canviar la seva prognosi o la seva forma d'actuar en francs pacients envers el resultat del nostre test. I això ens permetria vendre el producte a tota Europa. El que passa és que les conversacions que tenim més adelantades amb distribuïdors i amb hospitals, doncs, són aquests països que has comentat.
Sí, perquè des d'ara el diàleg, parlo des de la ignorància, quan hi ha aquest cas un descobriment d'una investigació, el teniu amb l'Agència de Salut de cada país, amb l'Agència Mundial, o bé amb els distribuïdors hospitalaris, i cada hospital pot assumir o no aquest test?
Sí, aquí exactament. El tractar-se dels productes novedosos, diguéssim, o dels start-ups de salut, el que hem de tocar són una mica totes les rames. És a dir, primerament sí que hi hauria, doncs, aquesta regulació, que en el cas d'Espanya, doncs, estaríem parlant de l'EMS, que seria l'Agència Espanyola dels Productes Mèdics. Després tindríem l'EMA, que seria l'europea, i però amb l'Europa no parlem de forma directa, sinó que parlem amb organismes notificats, que serien els organismes que validen que els usuaris o que les empreses estiguem seguint els certificats que decreta l'EMA, que en aquest cas seria, doncs, nosaltres ho hem fet amb TUPSUD, que és un organisme notificat d'Itàlia i Alemanya, i aquests són els que parlem en quant a un regulatori, diguéssim, a passar totes les certificacions i tots els requeriments necessaris. I després, a part d'això, ja serien les conversacions per distribuïdors, perquè sigui parlar, diguéssim, amb un empresari que distribuiria el nostre producte i que ens ajudaria a arribar als països que nosaltres no podem arribar o als hospitals que no podem arribar. I després nosaltres també podem parlar directament amb els hospitals en el cas que vulguem fer una venda directa. I en aquest cas seria parlar tant amb els metges, que són els líders d'opinió de cada departament, per poder incloure el nostre test, i després també doncs, amb els encarregats de compres, que seria més el de pressupost, que és un enfoc multifocal.
Clar, hem parlat al començament d'aquesta entrevista de com és aquest test. A cap i a la fi, l'important és poder descobrir la malaltia, no? Perquè si es descobreix que en un cos humà hi ha l'asèpsia, poder atacar-la i poder, en aquest cas, vèncer-la. Aquí està la clau, no?
Sí, aquí, bueno, la gràcia bàsicament és poder operar i poder, sí, com tu dius, atacar, diguéssim, o tractar el problema com abans millor. El que passa amb la sepsis és que és una malaltia d'urgència i que a partir que són de les 3 hores, cada hora que no s'identifiqui la sepsis i que no es tracti, per tant, perquè normalment si no s'ha identificat no es tractaria, doncs estem parlant que de la mortalitat un 7%. Llavors encara continua sent una de les causes líders en mortalitat al món, estem parlant, no sé si és la segona o la tercera, i no només en països subdesenvolupats, sinó també als nostres països. Per exemple, és la primera causa de mort dins dels hospitals del nostre
país. La primera causa de mort. Doncs Eduard Guerrero, farmacèutic de Fondarella, membre d'aquesta empresa Lob Diagnòstic, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya. I, evidentment, doncs, és un test que salve vides. Gràcies, Eduard. Una abraçada i bona tarda.
A vosaltres. Bona tarda, merci.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando zumba abierta.
Y los fines de semana desde las 3 en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE con Eri Frade.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports COPE a COPE Catalunya.
A COPE Catalunya.
Arrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este otro asunto que te quiero plantear ahora también es serio, ¿eh? Y está llegando a unos límites que hace años creo que ni hubiéramos imaginado. Es el precio del alojamiento para estudiantes universitarios. No pueden pagar siquiera una habitación de alquiler.
He visto habitaciones hasta sin ventanas, con eso te lo digo todo.
¿Cuánto costaba esa habitación?
500, 550.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
Han ardido casi 400.000 hectáreas. ¿Y qué hemos descubierto? Pues que la política no ha servido para impedir o mitigar la desgracia, sino para buscar culpables.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com
porteu el tema bici? Què tal ho porteu? Utilitzeu molt la bici? Bé, hi ha moltes maneres d'utilitzar-la. De forma esportiva, si surts els caps de setmana per carreteres de muntanya, pots trobar molts ciclistes gaudint de l'esport, de la bicicleta, agafar-la per anar a la platja, per exemple, però... I pel dia a dia, per anar a treballar, utilitzeu molt el bicing, la vostra bicicleta particular, per desplaçar-vos per la vostra ciutat? En aquest cas, parlo de la capital catalana, de Barcelona. Com la utilitzeu? Bé, s'ha fet un informe sobre això, s'ha fet un estudi. L'ha fet el RAC, Reial Automòbil Club de Catalunya. És un informe que diu que el número de ciclistes i els seus accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona ha disminuït un 6% en un any. Això suposa un estancament de l'expansió d'aquesta manera de mobilitat. Era una manera d'entendre-ho, vull dir, no hi pot estar... És com trobar feina, no? O crear llocs de feina, no pot estar en constant creixement. Hi ha un moment que para o es frena per moltes qüestions, no? D'entrada ara és així, sembla que s'estanca. L'estudi ha conclòs que en què ara mateix la bicicleta ocupa un 16% de l'espai a Barcelona, amb els carrils bici i demés, només un 7% de la població l'utilitza. De fet, hi ha un cas concret a la Via Augusta que és especialment significatiu amb tot això. El 21% d'aquest espai es dedica a la bicicleta o es destina a la bicicleta, però només circula el 1,5% dels usuaris. No deixa de cridar l'atenció. Bé, parlem de tot això amb el senyor Cristian Bardagí, que és director de mobilitat del RAC. Cristian, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Tal qual és així, sembla que els usuaris de bici, almenys segons el vostre informe, ha tocat sostre.
Sí, nosaltres el que hem fet, no, és una campanya anual des del setè baròmetre de RAC de la mobilitat ciclista a Barcelona i els seus accessos, i no, això és la setena vegada que fem aquesta campanya. Hem fet uns 40.000 aforaments, no, comptar quantes bicicletes passaven per diferents llocs de la ciutat i els seus accessos metropolitans, i hem fet 800 enquestes a usuaris, 600 dins de la ciutat i 200 enquestes a aquests punts de connexió metropolitana. No? I el que vam constatar és que per primera vegada en 7 edicions, no, la variació del nombre d'usuaris respecte a l'edició anterior era negativa. En sortia aquest menys 6% d'usuaris aforats comptats fent servir el carril bici, usuaris de bicicleta, només bicicleta, comptats al carril bici respecte a l'edició anterior de l'any 2024. I per això, bueno, no, en la nostra reflexió vam titular la bicicleta s'estanca a Barcelona i els seus accessos, tot i les mesures per incentivar-la.
En aquest cas, les polítiques que s'estan seguint es poden ampliar més, perquè suposo que això arribarà un moment que haurà de parar, no? O com va això?
Sí, clar. No, és evident que sense carril bici segregat costa més no, agafar la bicicleta i sortir a circular, a adoptar la bicicleta com una solució de mobilitat quotidiana, però una vegada fet aquest esforç inicial molt notable de dotar la ciutat de Barcelona, perquè estudies concretament la ciutat de Barcelona, d'aquests carrils reservats que doten aquest espai de seguretat pels usuaris ciclistes, doncs segurament ha arribat un punt d'aixecar el cap i pensar com se segueix, no? Segurament la xarxa bàsica està resolta, falten punts concrets de connexió, no? I l'Ajuntament té plans de millora per actuar en aquests punts concrets i tocar aquesta continuïtat a aquests punts on falta, però segurament no hem de pensar en més carrils reservats exclusius, sinó en consolidar i millorar el que ja hi ha. No? Estic pensant en manteniment, estic pensant en que no tant han de ser carrils reservats, perquè pel camí, mentre es va començar a fer carrils bici i el punt actual, doncs la ciutat ha transformat la seva velocitat i, no, en genèric s'ha realitzat 50 km hora a 30 km hora i molts carrers no són carrers 30 i aquests carrers són directament carrers ciclables i els usuaris també han de, no, provar aquesta nova infraestructura dels carrers 30.
Una de la idea de tota aquesta promoció, totes aquestes obres, tota aquesta adaptació que s'ha fet a Barcelona en particular, a tot arreu en general, sobre carrils bici i fomentar l'ús de la bici, que no dic que estigui malament, un dels objectius era reduir el trànsit rodat, el trànsit de motor, per baixar contaminació, saturació, etcètera, etcètera. Això s'ha aconseguit? Hi ha una detecció de que la gent utilitzi menys el transport privat en benefici del transport públic i de la bici?
Doncs la realitat és que no. És a dir, que s'està constatant com a marc general, doncs que el transport públic està creixent molt, no? Fruit també de les polítiques d'incentiu, dels descomptes, dels abonaments que s'estan aplicant a Barcelona, a l'àrea metropolitana i a moltes altres punts de la geografia espanyola. El transport públic porta uns anys després de la pandèmia creixent molt i està en màxims històrics, i està esgarrapant i amb quota de mercat, sobretot, a la mobilitat activa, és a dir, al caminar i, en certa mesura, no, la mina, un potencial creixement de la bicicleta. En canvi, el vehicle privat, que és cert, que després de la pandèmia va baixar, ara està recuperant, no? I any a any va pujant una miqueta. I, per tant, el vehicle privat té el seu rol en la mobilitat, té el seu rol, sobretot, no, parlant de Barcelona, en la connectivitat metropolitana, perquè hi ha moltes relacions que entren i surten de Barcelona i que no tenen resolt com fer-ho amb un sistema, diguem, més sostenible de la mobilitat, sigui transport públic o sigui això, mobilitat activa o bicicleta, i per tant, no, aquestes persones que estan desplaçant-se en vehicle privat continuen fent-ho raonablement durant una temporada llarga. I per tant, s'ha de tenir en compte aquesta realitat de la mobilitat metropolitana i s'ha, no, s'ha de dotar de suficient fluïdesa als desplaçaments en vehicle privat. I aquesta transformació de tants carrils a carril bici, nosaltres el que valorem és que s'ha arribat a un punt d'un cert desequilibri, no? on el nombre d'usuaris, no, l'espai reservat pels carrils bici és molt superior al nombre d'usuaris que es fan servir. I, bueno, doncs creiem que, per això també, creiem que està això en un punt de reflexió i de segurament acompassar aquesta dotació de nous carrils bici ara que efectivament hi hagi nous usuaris. Perquè la quota modal de la bicicleta, al final, no? Quin percentatge de viatges al dia es fa en bicicleta, doncs es manté més o menys constant al voltant del 3-3.5%, 4 si comptes també els patinets. I, bueno, no? Dubtar d'una més espai quan el percentatge d'usuaris no creix, em sembla una decisió poc convenient per la fluïdesa general de la mobilitat, que creiem que és un valor a preservar.
Doncs és una d'aquestes qüestions que veurem si tot això canviarà o no canviarà, o com es redreçaran aquestes polítiques per obtenir diferents resultats. Veurem com està la situació. El cas és el que és, que sembla que ha tocat sostre la situació. Doncs, senyor Cristian Bardagí, director de mobilitat del RAC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres, moltes gràcies. Fins la propera.
Fins la propera, moltes gràcies. I fins i tot també hauríem de parlar de formació vial. Seria una altra de les qüestions. Arribem a les dues. De seguida continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Rebin la salutació del que els ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz. Que acabin de passar una molt bona tarda.